Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Des de l'inici de la pandèmia, cada 30 hores hi ha hagut un nou milionari al món. A l'altra cara de la moneda, des de l'inici de la pandèmia, cada 33 hores hi ha hagut un milió de persones a tot el món que ha caigut en la pobresa extrema. És la conclusió de l'últim informe d'Intermón Oxfam, amb unes dades que deixen un recompte final demolidor. Aquest 2022 acabarà amb 573 nous milionaris al món, i també amb 263 milions de persones que per primera vegada patiran una situació de pobresa extrema. El govern preveu que la T-Mobilitat arribi a tot Catalunya a finals del 2024. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Abans, però, a Barcelona ja estarà en marxa les 7 corones, com a molt tard, a principis de 2023.
I encara a Barcelona us estem avançant a Ràdio Estel. L'Ajuntament vol unificar tota l'oferta d'aparcaments de la ciutat al seu sistema amb l'aplicació Esmou.
També d'aquesta manera es comptaria amb l'adhesió dels pàrquings privats, segons ha pogut saber aquesta emissora al Gremi de Garatges, i està d'acord i ha donat llum verda a la participació dels seus associats.
Les direccions dels centres escolars alerten a Cambrai d'un risc real de col·lapse del sistema educatiu.
Prop de 300 directors de centres públics catalans han enviat una carta adreçada al conseller d'Educació advertint-lo que la situació a les escoles és insostenible.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El jugador del Barça, Ansu Fati, ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar la Nations League després de 2 anys i mig.
Luis Enrique ha tornat a cridar Ansu Fati després d'un temps d'aturada a causa de la seva lesió. Tot i que l'objectiu no és que sigui titular, el seleccionador vol que el davanter torni a agafar les bones sensacions.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor fluixa, fa calor, la que hem tingut avui, però les temperatures han de continuar baixant de cara als propers dies i avui han baixat entre 4 i 8 graus respecte a les que varen tenir aquest cap de setmana. I aquesta tarda el que hem d'estar una mica amatents és cap a les tronades que pugui haver-hi cap a les comarques del Pirineu, sobretot el de Girona, que localment poden ser intenses cap a la Garrotxa i també cap a la comarca del Ripollès. A la resta de la meitat nord, aquesta tarda, augmenta la nuvolositat, però precipitacions concentrades sobretot cap a l'àrea del Pirineu. A la resta, núvols poc destacables. De cara a demà, doncs, tenim un canvi de temps important, perquè per una banda baixen més les temperatures, que es normalitzaran, farà la calor normal del mes de maig, però en canvi demà els ruixats i les tempestes guanyaran terreny ràpidament. Ho començaran a fer sobretot cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu ja des de mig matí, i aquestes precipitacions demà s'extendran a la resta de Catalunya. Poden arribar també de forma més puntual cap al sud i a ponent, però demà les precipitacions localment poden ser intenses. Dimecres encara baixaran més les temperatures i fins i tot podríem parlar de neu al Pirineu per damunt dels 1.800 metres.
El govern preveu que la T-Mobilitat arribi a tot Catalunya a finals del 2024. Abans, però, a Barcelona ja estarà en marxa les 7 corones, com a molt tard, a principis del 2023, tal com ja vam anunciar a Ràdio Estel. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern ha licitat per 21 milions d'euros les màquines validadores per utilitzar la T-Mobilitat als autobusos, estacions de tren i ferrocarril de tot el territori. Abrans, però, i tal com ja vam explicar a Ràdio Estel, a finals d'aquest any, principis del 2023, tots els títols del sistema de bitlletatge digital estaran en marxa a les 7 corones de Barcelona. És Ricard Font, secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
A la tardor del 2023 l'objectiu seria ja, doncs, que totes les validacions que avui es fan amb les targetes que són de cartró i que no són amb xips sense contacte, per tant, les targetes que no són intel·ligents, hi hagi l'apagada analògica, desapareixin aquestes targetes i tothom utilitzi només la T-Mobilitat.
Mesos més tard, a l'apagada analògica entrarà en funcionament el sistema de cobrament per quilòmetres, és a dir, en funció de la distància recorreguda. Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona, 90.000 usuaris ja utilitzen la T-Mobilitat mobilitat. Principalment són de la T jove i la T usual i ben aviat podran utilitzar la T casual.
I us ho estem avançant avui a Ràdio Hostel. L'Ajuntament de Barcelona vol unificar tota l'oferta d'aparcaments de la ciutat al seu sistema amb l'aplicació Es Mou. D'aquesta manera també comptaria amb l'adhesió dels pàrquings privats. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Gremi de Garatges hi està d'acord i ha donat llum verda a la participació dels seus associats. Primer es farà una prova pilot que començarà després de l'estiu amb una iniciativa que pot fer augmentar l'oferta de l'Esmou fins les 135.000 places.
Barcelona Serveis Municipals, BSM, l'empresa de l'Ajuntament de la capital catalana que gestiona equipaments com el Zoo, el Tibidabo, el Bicing i els aparcaments públics, fa un any que negocia amb el Gremi de Garatges estendre el seu sistema a la totalitat d'estacionaments privats de la ciutat. Segons ha pogut saber Ràdio Hostel, BSM té prevista l'extensió dels serveis d'estacionament que ara ofereix als seus 44 pàrquings públics a tota la xarxa d'estacionaments privats de la ciutat. En concret, l'aplicació que us gestiona, Es Mou, pugui donar entrada als pàrquings de titularitat privada mitjançant la instal·lació d'una nova xarxa de càmeres identificadores de matrícules que serien l'eina per tirar endavant aquesta ampliació d'aquest nou sistema. El Gremi de Garatges hi està d'acord. En uns mesos està previst que comenci una prova pilot que, en cas de tenir èxit, podria estendre's a les 14.500 places públiques a Barcelona, a prop de 140.000 places, afegint les 125.000 dels 700 associats del Gremi de Garatges. De moment, ja hi ha 175 pàrquings privats interessats.
Gràcies, Sílvia. Després de 2 anys, Joan Carles I ha tornat al Palau de la Zarzuela. El rei emèrit ha arribat aquest matí a la residència reial per reunir-se amb el rei Felip VI i també dinar amb la reina Letícia, la reina Sofia i els seus nets.
És la primera trobada amb l'actual cap d'estat des que va abandonar Espanya i es va autoexiliar a Abu Dhabi, tot i l'espectacle mediàtic que ha generat aquests dies. Joan Carles I no ha fet cap comunicat sobre la Zarzuela, no ha fet cap comunicat sobre la trobada. Qui sí ha reaccionat a la presència del monarca és des del govern espanyol ha sigut la portaveu, la Isabel Rodríguez.
Creo que debía haber aprovechado esta visita, esta presencia en nuestro país, habiéndolo hecho con esa dimensión pública de publicidad, de dar cuenta de aquellas acciones que durante este tiempo hemos conocido y que no son compatibles con la ejemplaridad y la transparencia que se le exige a una institución como la Casa del Rey.
Rodríguez ho ha dit a Ràdio Nacional, on, per altra banda, ha defensat que consideren que Felip VI està fent un exercici formidable per recuperar la transparència i l'exemplaritat.
I a Catalunya, les direccions dels centres escolars alerten a Cambrai d'un risc real de col·lapse del sistema educatiu. Prop de 300 directors de centres públics han enviat una carta adreçada al conseller d'Educació advertint-lo que la situació a les escoles és insostenible.
En un manifest conjunt, els directors demanen al conseller mesures i no paraules davant les demandes reiterades que els centres han fet arribar al departament. Els directors asseguren que estan vivint una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió mai vista, entre altres coses, pels canvis curriculars que s'haurien de començar a aplicar al curs vinent, també per la gestió de les tardes de setembre i per la manca de planificació i recursos dels darrers anys. Per tot plegat, alerten que no poden assegurar un funcionament dels centres amb els estàndards mínims de qualitat. Aquest manifest es produeix enmig de les aturades que hi ha convocades aquest tercer trimestre. La propera vaga serà el 25 de maig, quan faran arribar aquesta carta als pares i mares.
I encara parlant d'educació, tot apunta que finalment hi haurà acord per protegir per llei que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. Fins i tot podria comptar finalment amb el suport de Junts per Catalunya després que hagi suavitzat el seu to i torni a negociar amb la resta de partits. Judit Casellas, en quin punt estan les negociacions?
Bona tarda. Els partits van en peus de plom i de moment no volen donar per fer que avui mateix hi haurà un acord, ni Esquerra, que és la formació que es mostra més optimista amb l'avanç de les negociacions. Des de divendres, PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns negocien un nou escenari, aprovar una nova llei que tingui el consens dels 4 partits i que no sigui una modificació de la llei de política lingüística com havien consensuat fins ara. A hores d'ara, Junts per Catalunya està obert a sumar-se a aquesta nova llei, a diferència de fa uns dies en què va despenjar-se totalment del pacte. El portaveu del partit, Josep Rius, defensa en tot cas que el text rebutgi explícitament els percentatges.
La proposta en què treballen els partits manté el català com a llengua vehicular de l'ensenyament i no aporta més presència del castellà de la que ja està prevista en l'ordenament jurídic vigent. La proposta també protegeix els mestres i els directors del centre perquè el responsable d'aprovar el projecte lingüístic sigui el Departament d'Educació.
Mentre que el PSC, a l'altre costat de la balança, no descarta l'escenari d'aprovar una nova llei, sempre i quan el text digui explícitament que cal tractar el castellà com a llengua d'aprenentatge i doni compliment a la sentència. Lluís Amoret.
Defensar el català com a pedra angular de l'ensenyament i com a llengua, com a centre de gravetat, no significa renunciar al castellà com a llengua d'aprenentatge i com a llengua vehicular. Per nosaltres això és un dels punts claus i més importants d'aquest acord.
Per la seva banda, els comuns s'hi posen bé i demanen alçada de mires perquè els temps s'esgota. Joan Mena.
El que fem és exhortar a la resta de forces polítiques a accelerar les negociacions i, si pot ser, tancar avui mateix aquest acord entorn a la protecció del català i del model d'escola pública de Catalunya.
Mena ha apuntat també que durant aquest cap de setmana hi ha hagut intercanvi de missatges amb la CUP i des del partit li demanen que s'hi sumi, tot i no haver format part de les negociacions.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà demà a Palau per fer balanç del seu primer any de govern. Ho fa per passar comptes d'algunes de les promeses que havia fet, com la gratuïtat del segon curs de l'escola Bressol, el pla pilot de la renda universal o destinar el 2% del pressupost a la cultura. Des de l'oposició qualifiquen aquest primer any d'inacció i falta d'ambició.
Aragonès segur que farà bandera que ha complert amb la promesa que l'any vinent el P2 serà gratuït, però en canvi tindrà feines en defensar perquè el pressupost de cultura només ha estat de l'1,3%, lluny del 2% a què s'havia compromès. Des de l'oposició creuen que aquest primer any ha estat un... no s'ha fet prou feina. Són Joan Mena dels Comuns i Lluís Amoret del PSC.
Ha faltat ambició pel que fa a la recuperació de la sanitat pública, que s'han quedat en una porta oberta les privatitzacions del model sanitari de Catalunya. Ha faltat també ambició i, sobretot, diàleg amb la comunitat educativa, el que avui continua lluitant davant d'un conseller que fa temps que hauria d'haver dimitit.
Aquesta sensació d'un govern que no va, d'un govern que està aturat amb la confrontació, aturat doncs, amb el soroll, i que, evidentment, doncs, això distorsiona la seva actuació i la seva acció absolutament necessària per fer avançar el país.
Al pacte d'investidura amb la CUP també hi havia el compromís que Aragonès se sometés a una qüestió de confiança a meitat de legislatura, és a dir, d'aquí a un any. Doncs bé, per ara el president no té cap tipus d'intenció de sotmetre-s'hi i s'excusa amb el no dels copaires als pressupostos.
Gràcies, Judit. I a Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas ha anunciat que no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya a l'alcaldia de la ciutat per les municipals del 2023.
Madrenas ha fet pública la seva decisió, que ha justificat per coherència perquè ha defensat que en una ciutat tan important com Girona cal al seu entendre renomar líder en termini relativament curts i creu que l'òptim és no anar més enllà de dos mandats. Tot i l'anunci, l'alcaldessa de Girona assegura està molt forta i ha subratllat que durant aquest any que queda, tant ella com el seu equip treballaran intensament per la ciutat i també faran el mateix al Parlament, on també és diputada.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, demana fer front comú per blindar la figura dels jutges de pau. Ciuró proposa que els partits catalans al Congrés presentin una esmena conjunta a la nova llei estatal que proposa precisament suprimir aquesta figura.
La titular de Justícia ha defensat que la figura del jutge de pau està molt arrelada a Catalunya. Ciuró ha insistit que cal fer pedagogia entre els grups catalans al Congrés i els diputats perquè votin a favor d'aquesta esmena que considera clau per salvar els jutges de pau catalans.
L'eina que ha de servir per blindar els jutges de pau és una esmena que digui que els jutges de pau continuen exercint les seves funcions i que, per tant, no s'implementaran a Catalunya. La resta d'Espanya facin el que vulguin, poden fer la salvetat que considerin oportuna per Catalunya, perquè l'arrelament d'aquesta figura justifica la supressió de la figura de l'Oficina Municipal de Justícia a Catalunya.
La consellera de Justícia ho ha explicat en la reunió que ha mantingut avui amb una trentena de jutges de pau de les comarques gironines, tal com va anunciar la setmana passada en aquest programa Francesca Tarrón, jutgessa de pau de Salt i secretària general de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia.
I augmenten entre un 30 i un 40% les agressions als funcionaris de presons. El sindicat de funcionaris CESIF denuncia que molts interns no els respecten i que necessiten més formació per evitar aquest tipus de situacions.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Alberto Gómez, coordinador del sindicat, ha denunciat que molts interns han perdut el respecte cap als funcionaris de presons i els agredeixen. Per això, ha reclamat més recursos per fer front a aquest tipus de situacions.
Primer, la laxitud. Després, la falta de dotació de personal del nostre col·lectiu. Després, infraestructures obsoletes. Persones com la de Ponent o la de Patarràs de la Vila Olímpica o Brianzú són centres del segle XX en el segle XXI. Llavors s'han de modernitzar.
També ha demanat més formació i totes aquelles eines que puguin ajudar a la seva seguretat, com les càmeres de seguretat. Aquesta petició arriba després que ahir al matí un pres de Brians 2 agredís 5 funcionaris quan estaven canviant-lo de cel·la.
Davant d'aquesta situació, la consellera Ciuró també ha reconegut que calen més recursos i més formació pels funcionaris, però també ha dit que les millores han de passar per repensar el sistema penitenciari perquè sigui més eficient.
La consellera de Justícia ha agraït el coratge i la fermesa dels funcionaris atacats i els ha mostrat tot el suport del seu departament. Lourdes Ciuró també ha dit que tothom s'ha d'implicar per la millora, aquests recursos de què disposen els funcionaris de presó.
Hem de millorar els recursos que hi ha. A vegades ja sigui posant-la, a vegades reestructurant, a vegades repensant. No sempre s'acaba tot amb més hores, o amb més sou, o amb més gent, o amb més... No, mirem per l'eficiència del sistema com podem prestar el millor servei. I això ens interpel·la a tots. Departament, funcionaris, Departament d'Economia...
Sobre l'eficiència, la consellera de Justícia ha defensat que cal millorar cada vegada més la seguretat per aconseguir la contenció zero, és a dir, que no calgui aplicar força per controlar els presos.
I us ho dèiem en portada, des de l'inici de la pandèmia, cada 30 hores hi ha un nou milionari al món, però també durant aquest període, cada 33 hores, hi ha hagut 1 milió de persones que ha caigut en la pobresa extrema.
Aquestes són algunes de les darreres conclusions de l'últim informe d'Oxfam Intermón, que també apunta que el nombre de milionaris espanyols també ha augmentat des del començament de la pandèmia. A Espanya hi ha 4 nous milionaris, mentre que la riquesa dels que ja ho eren abans de la pandèmia ha crescut a un ritme de 7 milions d'euros al dia. Arreu del món, aquest any hi haurà 263 milions de persones que per primera vegada patiran una situació de pobresa extrema i, per altra banda, des de l'inici de la pandèmia hi ha 573 persones que s'han convertit en milionàries.
La riquesa que acumulen aquests milionaris equival al 14% del PIB mundial. És una xifra que s'ha triplicat en els últims 20 anys, ja que l'any 2000 suposava només el 4,4%.
I mentrestant, a nivell global, les condicions laborals no s'han recuperat del cop dur de la pandèmia i milions de persones no poden pagar les seves necessitats bàsiques. Si ens fixem, a més dels països de l'Àfrica Oriental, Àsia i Sud-amèrica, la situació empitjora encara més. En els països pobres, la població destina a comprar aliments més del doble dels seus ingressos. Si la inflació augmenta a tot arreu, l'efecte és especialment devastador per a les persones treballadores amb salaris baixos i ho ha estat encara més en el cas de les dones. Les persones racialitzades i les que viuen en situació d'exclusió social.
I aquí a Catalunya, Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès segueixen entre els 10 municipis amb més renda per habitant de l'Estat. Així ho recull l'Institut Nacional d'Estadística en el seu informe d'indicadors urbans.
Sant Cugat del Vallès segueix sent el tercer municipi de tot l'Estat espanyol amb una renda per càpita més alta, concretament 21.122 euros. Entre el rànquing de les 10 ciutats amb més renda per habitant de tot l'Estat hi ha també Sant Quirze del Vallès amb 18.931 euros de mitjana. També hi ha poblacions catalanes ben posicionades, com són Sitges, Vilassar de Mar, el Masnou, Molins de Rei, Castelldefels o Sant Joan d'Espí. Pel que fa a les capitals, Barcelona concentra els barris més rics, entre els quals hi ha Pedralbes, les Tres Torres i Sant Gervasi. Si ens fixem en les dades de l'atur, de nou, no hi ha cap municipi de Catalunya que aparegui entre els que tenen taxes d'atur més elevades.
I aquest dilluns, 200 representants del sector de la banca ètica europea es reuneixen a Barcelona per reflexionar sobre com afrontar els reptes del futur i reclamar més suport per part de les administracions públiques a projectes transformadors.
En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estela, el director de la Fundació Finances Ètiques, Jordi Ibáñez, ha admès que el sector cada vegada creix més, però que la gent desconeix que la intenció final de la banca ètica és produir un benefici col·lectiu.
La gent cada dia està més cansada, no?, dels bancs normals. I això, en certa manera, ens beneficia, tot i que també ens passa, no?, que la gent ve a les banques ètiques algunes vegades més pensant en que no m'enganyaran que no en pensar, no?, en aquest benefici col·lectiu. I moltes vegades no s'acaba d'entendre que són les dues coses, que nosaltres treballem de manera transparent i l'intenció final d'aquests bancs és produir, doncs, un benefici col·lectiu.
El director de la Fundació Finances Ètiques també ha reconegut que noten una sensació de prevenció per part de les administracions públiques cap a les entitats financeres ètiques.
El Departament d'Interior creu que hi pot haver més víctimes del metge a qui tres dones del cos dels Mossos d'Esquadra han denunciat per abusos sexuals.
En declaracions al programa Planta Baixa de TV3, el secretari general d'Interior, Oriol Amorós, ha demanat a les possibles víctimes que et denunciïn i ha assegurat que no n'hi ha prou amb una mesura de reorganització interna. Per això ha defensat que cal obrir un expedient informatiu. El doctor ha quedat en llibertat amb càrrecs després de ser detingut aquest divendres en rebre la tercera denúncia d'un altre agent. Les tres víctimes acusen el metge de fer-li estocaments en zones íntimes durant una visita a la seva consulta.
El jutge ha enviat a presó provisional sense fiança l'home que va apunyalar per l'esquena un guàrdia de seguretat de l'estació de ferrocarrils d'Igualada.
Els fets van passar dijous al migdia quan el treballador de seguretat va rebre dues punyalades a l'estació de ferrocarrils del la Generalitat té a la capital de l'Anoia. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va acabar amb la detenció del sospitós divendres a la tarda.
La justícia ucraïnesa ha condemnat a cadena perpètua el primer soldat rus jutjat per crims de guerra al país.
El tribunal ha argumentat que el soldat de 21 anys va disparar un civil que no anava armat i que ho va fer a propòsit. Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assegurat que el govern rus està preocupat per aquesta sentència i ha dit que no tenen la capacitat de protegir els interessos del condemnat.
I tornant a Catalunya, la Guàrdia Civil ha detingut una persona a Vilanova i la Geltrú acusada de difondre contingut jihadista a través d'internet.
L'operatiu policial s'ha desplegat aquest dilluns al matí al barri del Tacó de Vilanova, on s'estan fent escorcolls. En concret, la presència policial és visible al carrer Fuensanta, cantonada amb l'avinguda Vilafranca.
Dues germanes de Terrassa han estat assassinades al Pakistan per rebutjar un casament concertat.
Les dones de 21 i 24 anys van traslladar-se al seu país d'origen per desfer els matrimonis amb dos homes que la seva família havia concertat. També es van negar a firmar els papers que haurien permès als seus actuals marits viatjar a Espanya, segons ha publicat La Vanguardia. Tot plegat, set famílies les van torturar fins a matar-les. Els possibles autors del doble crim serien el seu germà, quatre cosins i els dos marits.
L'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, es carallarà contra l'excomissari José Manuel Villarejo per aclarir les circumstàncies que el van dur a passar-se dos anys en presó preventiva per un cas del qual després Rosell va quedar absolt.
La querella l'ha confirmat durant una entrevista a RAC1 al seu advocat, Pau Molins. La denúncia contra l'excomissari arriba després que el mateix Villarejo, en una entrevista aquest cap de setmana a TV3, assegurés que Rosell va ser empresonat perquè el Barça podia ser un element vinculat a l'independentisme que s'havia d'estabilitzar. L'advocat Molins ha descartat denunciar la jutgessa que va empresonar Rosell, Carmen Lamela, perquè la investigació l'hauria de portar al Tribunal Suprem, òrgan on ella mateixa treballa.
I acabem amb els esports. El blaugrana Ansu Fati ha tornat a la llista de convocats amb la selecció espanyola després de dos anys i mig d'absència a causa de la lesió.
Ansu Fati torna a ser un dels 25 jugadors convocats per Luis Enrique per disputar els quatre partits que jugaran de la Nations League. El seleccionador ha explicat que, tot i la seva convocatòria, no volen córrer riscos.
Si la mayoría de jugadores llegan a final de temporada con extra de minutos, en su caso es totalmente diferente. De hecho, por eso lo convocamos. Todavía no ha sido titular en su club. No vamos a correr ningún riesgo, no va a participar en la mayoría de los partidos. Queremos verlo entrenar, queremos darle el premio y la confianza de que es un jugador importante, que recupere su confianza, que vuelva a su nivel.
Per aquesta competició també han estat convocats els blaugrana Jordi Alba, Eric García, Busquets, Gavi, Ferran Torres. De la plantilla de l'Espanyol, Luis Enrique ha tornat a convocar per tercera vegada consecutiva el davanter Raúl de Tomás. El primer partit d'aquesta selecció de la selecció a la National League serà el proper 2 de juny contra Portugal. Després, el del dia 5 s'enfronten a la República Txeca, el 9 de juny contra Suïssa i el 12 un altre cop contra la República Txeca.
La jugadora del Barça, Alexia Putellas, ha estat escollida millor jugadora de la Champions, tot i la derrota a la final de Turí.
El Barça es queda amb les ganes d'escriure la història perfecta després d'haver perdut aquest dissabte a Turí davant l'Olímpic de Lió per 3-1 la final de la Champions, en un partit en què les franceses van ser superiors. Tot i aquesta derrota, la UEFA ha escollit Alexia Putellas com a millor jugadora de la competició. Putellas ha estat la més realitzadora de tota la Champions amb un total de 11 gols en 10 partits. La UEFA també ha escollit 4 blaugranes en l'11 ideal de la temporada de la Champions femenina. A més d'Alexia, també el conformen Aitana Bonmatí, la central Mapi León i la migcentre Patrick Guijarro.
Els jugadors del Barça es troben en aquests moments viatjant cap a Austràlia per disputar un partit amistós just després de tancar la Lliga amb una derrota al Camp Nou contra el Villarreal.
El Barça viatja a Sydney per disputar un partit amistós contra una selecció de la A-League, un partit que preveu percebre uns 5 milions d'euros cap al club blaugrana. Fins a 12 jugadors del primer equip no han viatjat per diferents motius. Per això Xavi Hernández ha cridat jugadors del filial com Valde, Álvaro Sanz, Arnau Tenas, Mica Mármol, Jandro i Aranda. Tot plegat després d'acabar una temporada temporada amb moltes mancances en comparació al Barça dels darrers anys. L'equip blaugrana ha quedat segon a la Lliga amb 73 punts, amb un balanç de 21 victòries, 10 empats i 7 derrotes, a 13 punts del campió que ha estat el Real Madrid. L'Espanyol tampoc podem dir que ha fet una gran temporada en el seu retorn a primera divisió. Els blanquiblaus han quedat 14ens a la classificació, una mala temporada que de fet ha portat a l'equip a destituir el tècnic Vicente Moreno.
Un Espanyol que hi va empatar a 0 contra el Granada, que és el darrer equip en certificar el descens.
Amb la Lliga acabada també es coneixen els equips que jugaran a segona divisió la temporada vinent, amb la victòria del Mallorca sobre l'Osasuna i la del Cádiz sobre l'Alavés. El Granada es queda a les portes de la permanència per només un punt. Els andalusos jugaran l'any vinent a segona, igual que ho faran el Llevant i l'Alavés. Pel que fa a segona divisió, encara falta un partit per acabar la temporada. Pel moment el Girona és cinquè a la classificació i no pot fallar en el proper partit contra el Burgos si vol lluitar en el play-off d'ascens a primera.
En futbol internacional, el Manchester City s'ha proclamat campió de la Premier League després d'una remuntada històrica.
El City de Guardiola ha guanyat la Premier League després de remuntar l'Aston Villa en només 5 minuts. Els de Guardiola anaven perdent 0-2, un resultat que podria haver donat el campionat al Liverpool si guanyava els Wolves. Els 3 gols en 5 minuts del Citizens va deixar sense efecte la també victòria del Liverpool, que va acabar guanyant finalment al Wolves i aconseguint així el seu 8è títol a la Lliga. El Liverpool encara, però, té l'oportunitat d'emportar-se a la Champions aquest proper dissabte, que lluitarà contra el Real Madrid. També hi ha campió a la Lliga italiana. El Milan ha tornat a conquerir el Calcio després de 11 anys. La darrera va ser la temporada 2010-2011, abans de la hegemonia de la Juventus durant 9 temporades consecutives, i la darrera que la va guanyar l'Inter.
El jugador francès Kylian Mbappé ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa juntament amb el president del PSG per explicar els motius que l'han portat a quedar-se finalment a l'equip parisí.
I Mbappé ha assegurat que ha estat una decisió molt complicada i que es queda a París perquè ho considera casa seva. Ha remarcat que ha estat una decisió pròpia, ja que prefereix quedar-se per centrar-se en el nou projecte de l'equip de cara a aquesta temporada. Tot i així, no ha tancat portes al Real Madrid. Mbappé ha dit que no sap on estarà d'aquí 3 anys. En els propers dies es farà aquest acte oficial de la seva renovació, que ampliarà el seu contracte fins l'any 2025.
I acabem en tennis, perquè Rafa Nadal ha debutat amb victòria al Gran Slam del Roland Garros.
El mallorquí ha superat Thompson per 3-16-0. Amb aquesta victòria ara s'enfrontarà a Moutet a la següent ronda. També s'ha classificat Albert Ramos, que ha superat Kokkinakis per 3-16-0. Ara s'enfrontarà a Carlos Alcaraz a la següent ronda. El murcià ha guanyat avui amb comoditat a Londero en el seu debut. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa debuta demà al torneig contra la francesa Fiona Ferro. Badosa, que ha baixat una posició al rànquing mundial i començarà la disputa com a número 4 del món.
He cancel·lat tots els plans i ara vull dir-te el que no et vaig dir mai.
Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco, et tinc tot el rato en el coco.
He cancel·lat tots els plans
perquè tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco, i et tinc tot el rato el meu coco.
Aquest cap de setmana els catalans de Tietz i els Flashy Ice Cream han tret una nova col·laboració. El nou tema es diu Coco. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Jo sense tu és com el ric sense el morti. Un joint sense fum, el perfum que em fa tornar loco. Em flipa la teva olor coco. Ja tinc tot el rato el meu coco. He cancel·lat tots els plans.
Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco, et tinc tot el rato en el coco. He cancel·lat tots els plans.
Arribo tard i vaig fullant per la vorera, li he pillat l'Oxel un Jaume per pillar drecera, i què més quisiera, he cancel·lat mil plans per veure't la primera.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.